Parlem ara en clau nacional amb la diputada al Congrés dels Diputats pel PSPB, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies, com sempre, per la vostra crida perquè puguem parlar dels temes que a la ciutadania els afecta i els importa.
Ahir, diputada, va haver sessió plenària de control, no, al Congrés. Ens agradaria que ens ressenyares el que més et va cridar l'atenció.
Bueno, ahir la sessió de control al govern pues va tindre molts temes en concret, no? Perquè es van parlar de temes que influeixen en la ciutadania del dia a dia, no? Com pot ser l'ingrés mínim vital, també se va parlar del tema de les ajudes a les empreses, als autònoms i a les pimes, també es va parlar de transició ecològica. També, per supost, i a més d'un tema que ahir justament en el plenari anava després de la sessió de control, que és la nova llei d'educació, no? I també se va parlar d'un tema que afecta molt a la nostra província, com és el turisme.
Durant la sessió plenària d'ahir, no? També es va tractar el tema del CERT, és veritat. Ens agradaria saber un poquet si finalment els CERT continuaran en vigor després de l'alçament de l'estat d'alarma.
Bueno, això és un tema que s'està negociant en els agents socials, en els empresaris i en els sindicats, no? Encara no s'ha arribat a un acord, però que estic segura de que s'arribarà a aquest acord, perquè el que preveu el govern és que arriben aquests ERTEs que no acaben en l'estat d'alarma, sinó que se prorroguen fins a setembre, però la patronal demana que s'allarguen fins a final d'any i bueno, s'estan fent negociacions i jo crec que l'ambient, no, és positiu i que, per supost, en la línia del govern està la del consens i la d'arribar a acords pel bé de la ciutadania en general.
Abans em parlava d'aquest ingrés mínim vital, no, que has començat a funcionar a partir d'esta setmana. No? No sé si ja tenen dades de quanta gent ha pogut sol·licitar aquesta ajuda.
Dades en concret no, perquè el pla s'acaba d'obrir, però sí que sabem que aquest ingrés mínim vital, no, que és una xarxa de protecció impressionant i que mai s'havia fet en el nostre país, no, pues, tindrà un efecte, podrà beneficiar al voltant de 10.000 famílies en la província de Castelló. Aquest ingrés mínim vital suposa una mesura que cobre un major sentit en els moments com l'actual, no? És a dir, que una xarxa de protecció social per atendre a les persones que queden desamparades i a llars sense, i als llars, als hogars sense ingressos i en una situació de necessitat, siga quina siga la seva causa. Però sobretot aquest ingrés mínim vital, no, que suposarà un impacte per unes 10.000 famílies en la nostra província, suposa invertir en la infància, millorant substancialment la situació dels xiquets i xiquetes en els hogars que tenen menys rendes i eliminant la pobresa més severa. N'hi ha que dir també que aquest ingrés mínim vital també té un compromís d'un recorregut laboral, no? La persona, no, la família que rep aquest ingrés mínim vital també té unes obligacions, que és la d'insertar-se en el món laboral. No és una renda que se doni per donar, sinó és una renda mínima vital que, a més, és un dret que se consolidarà i que, per supost, és per a les famílies i per a les persones que estan en risc de pobresa i exclusió social i que, sobretot, afecta als més menuts, que són els xiquets i xiquetes.
Parlant de matèria educativa, també estan treballant ja en la nova llei, no?, que es diurà l'OMLOE. Ens agradaria saber, estan buscant, imagina, el consens d'altres formacions polítiques, però per ara pareix molt llunyà, no?, i se consens a nivell educatiu.
Bueno, pareix llunyà de certs partits polítics, però ahir se va també veure en la cambra com se van rechaçar les esmenes a la totalitat de tres grups polítics que les van presentar per l'altra majoria de la dels grups polítics, no? Ara es comença tot un recorregut de presentar esmenes als partits polítics i ahí està la voluntat d'arribar a acords i a consens, perquè aquesta és una llei que no ha fet el Partit Socialista, és una llei que presenta el govern, per supost, el govern de coalició, però que ja fa dos anys la pròpia ministra, no, després de la moció de censura, va començar a fer aquesta llei amb la participació del món educatiu. No? S'han tingut moltíssimes reunions, moltíssimes compareixències en expertos i en expertes en tot l'àmbit educatiu i arreplega moltíssimes de les peticions que estan fent. Ara també és l'esforç de tots i totes, no? De tots els partits polítics, per a no convertir en aquesta llei en un ideari ideològic, perquè no la té, no? Però de consensuar coses que sí que fiquen la modernització del nostre sistema educatiu pels propers anys. Perquè el que se tracta és de recuperar el diàleg per a construir una política educativa, una educació pública i d'equitat, i aquesta LOMLOE ho fa, però sobretot jo m'agradaria ressaltar els sis pilars fonamentals en els que se sustenta aquest projecte de llei, no? Perquè és una llei que inclou un enfoque dels drets de la infància, no? Que és molt important, sobretot en les escoles parla de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que és una llei que adopta un enfoque d'igualtat de gènere a través de la coeducació i que fomenta en totes les etapes de l'aprenentatge la igualtat efectiva entre dones i homes. És una llei que és una norma que planteja un enfoque transversal orientat a tots els resultats a elevar els resultats de tots els estudiants. És una llei que també introduís, que atén al desenvolupament sostenible segons lo establert en l'Agenda 2030, que és una llei efectiva de modernització del sistema educatiu i que, per supost, és una llei que és una reforma en la necessitat de tindre en compte el canvi digital, no? Una nova llei que també incluís, no, com ha dit, una aposta decidida per l'educació de 0 a 3 anys, una llei que fomente la equitat i la inclusió educativa, una llei també d'una formació professional més flexible, també una llei que doni molta participació a la comunitat educativa i un tema molt important que és l'atendre a l'escola rural, no? I això és una llei molt completa, que introduís, com ha dit, el tema de l'educació infantil, però parlem també de coeducació, i que la prevenció de la violència de gènere també estigui present en l'escola, que s'aborde des dels primers anys d'aprenentatge i sobretot respectant les competències territorials com no poden ser d'una altra manera. I això vol dir el respecte, no, a les llengües de cada territori.
Sí, la veritat, París, per ara una llei educativa molt completa, però esperem això, no, que finalment no siga una altra volta una nova llei que substituïsca l'altra i que finalment s'establisca una de manera permanent, no, que no es canvi en funció del partit que estiga al govern.
Efectivament, perquè n'hi ha que recordar que la LOMCE, no, aquesta llei sols la va aprovar el Partit Popular en la seva majoria absoluta. És a dir, per primera vegada el Partit Popular va ficar en contra a tot el món educatiu, no, en contra de la llei. Va ser una llei exclusivament del Partit Popular, no? El que se pretén ara, per això s'ha escoltat i ja se va fer en el seu dia moltíssimes compareixències en el Congrés de l'organització educativa, dels col·lectius educatius i també dels expertos i expertes, no? I el que se pretén és ficar una modernització i actualització de la nostra educació, però sobretot comptant en el món educatiu i comptant també en els pares i les mares.
Pues això esperem, diputada. Moltes gràcies, Susana Ros, per haver estat avui amb nosaltres i contamos tota l'actualitat política a nivell nacional.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per quedar i estar atent a lo que importa a la ciutadania.